Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Us saludem des del restaurant de l'Eurostars i la Marina al Walter Center de Barcelona. Això és Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra en companyia de Leandro Lamor. Bona tarda, Leandro.
Què tal? Bona tarda.
L'Àlex Salmo, benvingut. Àlex també.
Què tal? Bona
tarda. I a nosaltres també, el Manel Manxó. Sí. Bona tarda, Manel. Benvingut també.
Bona tarda.
Convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Jaume Collboni, que és l'alcaldable pel PSC a l'Ajuntament de Barcelona. Bona tarda, senyor Collboni.
Molt bona tarda a tothom.
Curs electoral ja a punt, estem en precampanya. D'aquí no gaire res tindrem la campanya a sobre, que ja, bueno, en fi, és el que toca fins al 28 de maig. Cada cop queda menys dies per aquell dia 28, en el que les mirades, jo crec que de tothom del socialisme català i espanyol estan fixades en el senyor Collboni. S'hi juga molt el PSC, el PSOE, el senyor Pedro Sánchez en aquestes eleccions municipals del 28M, almenys a Barcelona. Aviam, nota vostè aquesta pressió que jo acabo de transmetre, no sé si veu malament, però en fi, aquesta pressió que li fiquen sobre vostè de que ha de guanyar el senyor Collboni les municipals?
Jo crec que sí, que les guanyarem, i crec que qui s'hi juga molt és la pròpia ciutat de Barcelona i els barcelonins i les barcelonines. Crec que estem davant una oportunitat històrica de fer un salt endavant, mirant cap al futur, després de més de 12 o 14 anys que el PSC no governa la ciutat de Barcelona o no té l'alcaldia, i crec que nosaltres estem en condicions, tenim el bagatge d'haver governat la ciutat, tenim els credencials de saber-ho fer bé i que la gent ho hagi reconegut, i tenim una mirada d'esperança en el futur, no? Jo crec que Barcelona ho té tot perquè li vagi bé en el futur. Tenim bones universitats, bons centres de recerca, bones infraestructures, molta capacitat de treure talent. Ho tenim tot per guanyar el futur. El que necessitem ara és un bon alcalde, i per això em presento les eleccions.
I amb intenció de guanyar-les, clar, evidentment. Aquest és l'objectiu.
Amb tota
no?
la intenció i amb la convicció, perquè a més a més no perquè tingui la convicció profunda, perquè parlo molta gent cada dia, també perquè ho diuen algunes enquestes, les últimes publicades, per exemple, i perquè crec que realment la gent el que vol és un canvi que sobretot consisteixi en una política sensata, en una política progressista, però dialogant, i amb un alcalde que governi per tothom, no? Mm. Amb una alcaldessa que només ha governat per una part de la ciutat, no?
Si vostè arriba a ser alcalde, seria la llista més votada. On intentaria buscar aquell suport per arribar a ser alcalde amb els vots necessaris? Amb el senyor Trias, repetiria amb la senyora Colau, el senyor Maragall, o com deia la setmana passada en aquest mateix programa el senyor Ramírez Maragall, que demanava al senyor Trias, al senyor Collboni, que no fossin alcaldes amb els vots dels senyors del Partit Popular.
Aviam. Jo crec que el ciutadà i la ciutadania en general, ara que s'està començant a preocupar o està seguint una mica la campanya i que ha de prendre la seva decisió de vot, primer el que fa és escoltar els candidats i les candidates, no? I escoltar les propostes que fem, les idees que tenim, jo en aquesta entrevista intentaré explicar alguna, i després prendre una decisió de vot. I per tant, crec que una cosa que tenim molta afició els periodistes i els polítics és parlar d'aliances, de pactes i de fer escenaris. Crec que en aquest moment crec que a la ciutadania això li interessa menys. Pel que fa als pactes, vull ser molt clar, jo no poso ni línies vermelles, ni línies blanques, ni línies verdes, perquè al final les línies vermelles tothom se les salta. Se les va saltar la senyora Colau quan va pactar amb el senyor Valls la investidura a l'alcaldia, se les va saltar doncs, els senyors d'Esquerra Republicana fa uns mesos quan van dir que mai pactarien amb el PSC els pressupostos de la Generalitat i els van pactar, o el senyor Trias quan va dir que mai seria candidat si Junts sortia del govern de la Generalitat i ha estat finalment candidat. Jo m'estimo més parlar de continguts i de les propostes, i jo posaré tres condicions prèvies si guanyo les eleccions i he d'obtenir el suport per la investidura o per governar. Primera, quin és el model de creixement econòmic i concretament quina és la posició que es té sobre l'ampliació de l'aeroport? En segon lloc, quines són les prioritats en matèria de política social, de lluites contra les desigualtats des de l'àmbit públic i, per tant, amb pressupostos expansius i consolidació fiscal? I en tercer lloc, lleialtat a l'Estat espanyol i lleialtat a les institucions europees. Aquestes tres condicions, creixement econòmic, distribució de la riquesa, lleialtat institucional a l'Estat i a les institucions europees, són les tres condicions o el marc en el qual jo iniciaré les converses si sóc guanyador i necessito el suport d'altres forces polítiques per governar. i m'interessa més això que no pas parlar de sigles o de noms. Mm. Entre altres coses perquè si jo guanyo les eleccions, com així ho espero, doncs probablement aquestes persones que estan competint amb mi tots han dit que marxaran, no? I per tant, més aviat...
Vostè no marxarà?
Jo no marxaré, perquè jo entenc que...
Si guanya, bueno, si guanya segur que no. I si
perdo, aniré a l'oposició, perquè un en democràcia, quan no guanya, va a l'oposició. I ha de poder-li dir als seus electors que representarà les seves posicions i les seves idees allà on correspongui. Si guanyes, vas al govern, i si no guanyes, vas a l'oposició. Ho dic perquè... escoltat doncs, el senyor Trias o el senyor Maragall dient que si no guanyen marxen, doncs home, jo crec que és poc confiable, no?, per part dels electors.
Molt bé. Micròfons de la resta de companys de taula oberts. Leandro, Àlex, Manel, som-hi.
Sí, una de les qüestions que vostè ha parlat alguna vegada era de que si vostè és alcalde propiciaria la tornada d'empreses a Barcelona, no? que vam perdre empreses a partir de l'any 17, no? En aquest sentit, pot concretar si com faria això, quin... a part de crear les condicions.
Primer s'ha de reconèixer, i jo convido la resta de candidats, el senyor Maragall i el senyor Trias en especial, que reconeguin que durant el procés independentista Barcelona i Catalunya van perdre pes econòmic. I entre altres coses perquè vam perdre les seus d'empreses i de companyies molt importants, algunes financeres, i que per tancar el cercle del procés independentista des del punt de vista econòmic, per mi la fita seria iniciar un procés de retorn d'aquestes empreses. Van marxar 5.000 empreses. Jo no sé si han de tornar a les 5.000, no sé ni tan sols si existiran encara les 5.000, però sí les més representatives, no? I això és evident que calen dues condicions. Primer, que hi hagi alguna autoritat pública democràtica a Barcelona o Catalunya que ho demani, i jo ho demano i ho proposaré. I dos, un estat i un govern d'Espanya que sigui, diguem-ne, cooperador, no? I que sigui còmplice d'aquesta estratègia de tornar a tenir les empreses que van marxar durant el procés independentista. Primer, perquè Catalunya i Barcelona es mereix recuperar aquesta posició, diguem-ne, de capitalitat econòmica i financera d'Espanya, i en segon lloc, perquè l'Estat també ho ha de voler, i és que finalment, que és qui té més competències en matèria legal i fiscal, pot afavorir-ho. I per tant, aquest és el plantejament que jo faig. Hem de llançar, i crec que si jo guanyo les eleccions, molta gent entendrà que això serà així, un missatge de confiança, d'estabilitat, de tenir un marc jurídic i una previsibilitat pel que fa a l'estabilitat política dins de la ciutat de Barcelona, i aquesta garantia és amiga de l'activitat econòmica i és amiga de les decisions que haurien de prendre aquestes empreses per tornar a tenir seu a Barcelona.
No, això,
jo, el que convido, és, a mi m'agradaria que el senyor, insisteixo, jo interpel·laria els altres candidats a que diguin si ho voldrien fer o no ho voldria fer i com ho farien, perquè sembla que això no és un problema o ha passat desapercebut i continua sent important per Barcelona. Afortunadament, la ciutat, els emprenedors, els autònoms, avui mateix he estat en un acte amb autònoms, tiren endavant de la ciutat, estem creixent més que la mitja espanyola, tenim menys atur que la mitja espanyola gràcies a la vitalitat econòmica de la ciutat, però, insisteixo, si volem tancar el cercle del procés independentista pel que fa a l'impacte en la nostra economia, és molt important que els candidats a l'alcaldia diguin si volen o no volen que tornin les 5.000 empreses que van marxar de Catalunya i de Barcelona durant el procés i què faran o què farem per propiciar el retorn d'aquestes empreses.
Àlex.
M'imaginava tornant a la Caixa. No? La Caixa és una de les prioritats. No?
I el Sabadell també.
Ja no solament per l'entitat bancària, sinó perquè té una fundació de molts milions. No? O sigui, la reunió amb el Feiner, amb el senyor Feiner, està assegurada.
No, però jo crec que aquí el que s'ha de garantir sobretot és el marc, perquè la responsabilitat, per molt que alguns ho diguin així, no recau en un nom o un cognom, recau en un context polític. Qui provoca, el que provoca la sortida d'aquestes empreses és un context polític de ruptura del marc de convivència, de ruptura del marc constitucional i, per tant, d'haver generat una inestabilitat al país que va provocar una sèrie de decisions. Jo el que dic és que hem de revertir aquest context, hem de donar garanties a l'activitat econòmica, no només per les que van marxar, sinó per les que poden venir en un futur. que és el que jo aspiro, doncs perquè després el 22 a Robanor, on ara s'estan ja fent edificis i s'estan invertint amb oficines, allà tenim fins a 1 milió de metres quadrats de sostre econòmic per desenvolupar, que vol dir 60.000 llocs de treball nous en els propers anys, doncs serà possible o serà més fàcil si tenim estabilitat política i seguretat jurídica.
Li faig dues preguntes, una molt metafísica i l'altra molt concreta. Vam tenir una Barcelona de Pasqual Maragall, amb Jordi Clos i Joan Clos i Hereu van ser hereus, en aquest cas, permítame la reiteración, una Barcelona Trias i una Barcelona Colau. Quina és la Barcelona Collboni? Aquesta és una pregunta metafísica, qui pot volar? I l'altra, molt, molt concreta, habitatge. Perquè l'alcaldessa Colau va arribar amb uns eixos molt clars sobre habitatge i segurament ha sigut una de les seves carències.
Doncs jo aspiro que a la Barcelona de l'alcalde Collboni sigui la Barcelona de la qual els barcelonins i les barcelonines, per començar, es tornin a sentir orgullosos i orgulloses. Que crec que això en els darrers anys ho hem perdut, no? Hem perdut l'orgull de pertinença, l'orgull de ser barcelonins. La Barcelona a la qual jo vull representar, la que vull propulsar, és la Barcelona que té ambició global, és a dir, que és una ciutat que té capacitat de projectar-se al món i de buscar les oportunitats de la ciutat al món, però alhora té cura de l'escala humana de la ciutat, no? De tenir cura de la gent que més ho necessita, de tenir uns serveis públics de qualitat. És a dir, és aquesta combinació d'una Barcelona ambiciosa i una Barcelona que es projecta i una Barcelona que dona orgull, però també d'una ciutat que respon als problemes concrets de la gent. Per què? Home, perquè jo crec que tots estem una mica cansats d'aquesta política retòrica, de frases buides, d'atacs i contraatacs, que no resol els problemes del dia a dia de la gent. Nosaltres ahir mateix com a partit vam presentar la campanya del PSC, de la precampanya del PSC per les eleccions, i l'eslògan, el titular és En marxa, no? Posem en marxa Catalunya, posem en marxa Barcelona, en el sentit de tornem a resoldre els problemes concrets de la gent. I efectivament el problema per mi, el més greu que té la ciutat de Barcelona és el preu de l'habitatge, és la inaccessibilitat de l'habitatge, sobretot per la gent jove.
I precisament, ara jo li volia preguntar, clar, si vostè és alcalde, hi ha també un debat sobre l'àrea metropolitana, sobre com reforçar la governança de l'àrea metropolitana, perquè s'entén que és l'única possible sortida per intentar solucionar aquest tipus de problemes com la vivenda. Què hauria de passar en els propers anys per acabar de reforçar i, per tant, fer vivenda pública? Doncs ens posem a la regió metropolitana, fins i tot arribar als dos Vallesos, no?
Una parella jove que té una feina normal ara a la ciutat de Barcelona no es pot plantejar quedar-se a la ciutat. I en aquests moments la ciutat de Barcelona està expulsant a la classe mitja i treballadora de la ciutat, jove, perquè no es pot plantejar quedar-se a la ciutat de Barcelona, que és la seva ciutat. I crec que això interpel·la i diguem-ne, i a qualsevol que vulgui liderar la ciutat ho hauria de tenir present a l'hora de prendre decisions. La solució de l'habitatge, o del preu de l'habitatge, per ser exactes, no és una. Ni es fa a cop de titular, ni a cop de, diguem-ne, proposta demagògica. És un problema molt de fons, és un problema molt extens, però és un problema que pot tenir solucions. L'àrea metropolitana, segons s'acaba de fer públic ara, s'ha fet un estudi que necessitaria en els propers, d'aquí al 2050, més de 200.000 habitatges nous pel creixement de la població si no volem expulsar població jove. A la ciutat de Barcelona, durant els propers 10 anys, estarem en disposició de poder construir 40.000 habitatges en les àrees noves de planejament que ara estan en marxa ja, que és 22 Arroba Nord, Poble Nou, que és Sagrera Bon Pastor i que és Marina del Parc Vermell, Zona Franca. Aquí tenim terrenys, perquè tothom ens entengui, per construir fins a 40.000 habitatges nous, dels quals 25.000 seran de protecció oficial, i que jo crec que han de ser de protecció oficial de lloguer, i que jo crec que a més han d'anar adreçats especialment als menors de 35 anys.
sigui, una operació semblant al fòrum, el que va ser el fòrum, bueno,
sí,
Diagonal
que,
Mar i tot allò. Ah,
efectivament, tota l'operació que es va fer de Diagonal Mar, diguem-ne, de baixar tota la Diagonal fins al front marítim, front litoral del Poble Nou, ara continuem des del carrer Salvador de Mar fins a la Rambla Prim, és una àrea de desenvolupament, tots els entorns de la futura estació de la Sagrera, l'antiga Mercedes i el Bon Pastor, i si vostès entren ara per la Ronda Litoral, pel Morrot, abans d'anar al Morrot, a mà esquerra, veuran que hi ha grues, allà s'està construint un nou barri. El que dona de desenvolupament tot això són 40.000 habitatges. El que hem de fer des de l'Ajuntament és afavorir l'activitat econòmica també en l'àmbit de la construcció d'habitatge, perquè hem de fer habitatge públic, però també privat. Perquè el que de veritat farà baixar el preu és que hi hagi més pisos disponibles. No només limitar o topar el preu de l'habitatge de lloguer, sinó que hi hagi més pisos disponibles. I en aquest sentit, insisteixo, podem construir 25.000 habitatges de protecció en els propers 10 anys i dins de la ciutat hi ha una mesura, que és la coneguda com a mesura del 30%, que s'ha de canviar. S'ha de canviar perquè la mesura del 30%, en aquests moments ha parat la inversió de construcció d'habitatge privat a la ciutat i des del 2018 només ha posat a disposició de l'Ajuntament 51 habitatges. Com ho farem? Doncs el 30% el suprimirem de la rehabilitació, perquè si estem fent un discurs i estem dient que la gent rehabiliti el seu edifici, rehabiliti casa seva, perquè sobretot el que tenim a la ciutat és molt edifici antic i l'hem de ser més eficient i hi ha edificis sencers que es poden rehabilitar, treure el 30% de la rehabilitació per afavorir, per treure-li càrregues al 30%, i els de nova construcció fem el que fa París o Nova York, que és fer traslladable aquest 30% amb promocions noves, públiques, que pot fer doncs, el propi ajuntament o pot fer una fundació o pot fer una cooperativa. És a dir, fem traslladable el 30%, el traiem de l'edifici, perquè ara, perquè tothom ens entengui, ara un promotor que fa un edifici de 10 pisos doncs l'obliguen a que 3 dins de l'edifici siguin de protecció. Això no està funcionant.
Això vol dir convertir el 30% de reserva en diners.
Exacte.
Perquè l'Ajuntament pugui promoure habitatge
dins de la ciutat de Barcelona.
I qui faria aquests edificis?
Jo amb això crec que ho ha de fer. Han de ser assequibles, sí. Per tant, han de ser lloguer assequible. Lloguer assequible sempre estem parlant de menys de 600-500 euros. Quan parlem de lloguer assequible, els números poden sortir. I qui ho ha de fer? Ho pot fer l'Ajuntament, ho pot fer la Generalitat, que estaria bé que de vegades en quan fes algun edifici de protecció a la ciutat de Barcelona, ho pot fer una cooperativa, ho pot fer una fundació privada que hi ha d'habitatge social, o ho poden fer fons de pensions, per exemple, que és el model que tenen a Escandinàvia i que tenen a Alemanya o a Gran Bretanya, que promouen i gestionen part de lloguer d'habitatges. No? Per tant, convertim en diners aquest 30% i portem aquests diners a invertir a la construcció d'habitatge dins de la ciutat. Això, insisteixo, és com està funcionant a París o a Nova York. Uh-huh. Això ja veuran que serà polèmic perquè...
Diran que és això és monetitzar
No, això és passar... Això és
una
passar
solució dels... capitalista la reserva...
Bueno, no sé, però miri, no sé si és capitalista, poc fer, però és una solució. Jo quan una cosa no funciona, no? Una cosa no funciona, la canvio. I si una política pública no dona resultats... I jo aquesta política li vaig donar suport inicialment, però si no dona els resultats que tu busques...
Has de modificar.
Clar, que l'has de mantenir sostenent un mendallo, no? amb el dogmatisme i amb el prejudici de que això és cedir. No, no és cedir. És passar dels 10 pisos a l'any que ens està donant el 30% actual a un potencial de fins a 300 pisos a l'any, que és el que ens donaria un 30% flexibilitzat i convertit en diners per l'Ajuntament. Per l'Ajuntament per fer pisos socials.
Sí, una altra qüestió que també ha estat molt present en aquesta legislatura és tot el tema de l'ordenació urbanística i com a tema estrella les superilles. No? Vostè ha proposat que hi ha una solució alternativa a les superilles, que és la creació o promoció d'una trentena d'illes interiors a la ciutat.
Però els promotors de les superilles, els comuns en aquest cas, diuen que això no és una solució perquè això contaminarà més Barcelona. Digui'm per què, si, per què no contaminarà Barcelona i perquè aquesta solució...
Perquè jo estic proposant, que els interiors de les illes de l'Eixample i d'alguns altres districtes que també tenen illes quadrades com les de l'Eixample, els interiors d'illa recuperin la funció per les quals van ser dissenyades originàriament. Els interiors d'illa de l'Eixample són jardins, o haurien d'haver sigut jardins. Després d'anys d'especulació urbanística, etcètera, etcètera, durant molts anys a Barcelona, al final es van ocupar per tallers i per altres usos que no són públics. Els alcaldes socialistes durant 30 anys van recuperar 42 interiors d'illa. És a dir, van convertir en jardins 42 interiors d'illa. Jo ara estic proposant que tornem a aquell procés, diguem-ne, de recuperació d'interiors d'illa fins a una trentena, 15 en el proper mandat, perquè ja estan preplanejats de quan estàvem al govern, quan teníem l'alcaldia dels socialistes, i 15 més durant el mandat següent. Això què equival? Doncs miri, això equival a 9 camps de futbol d'arbres. Jo no sé si això contamina molt o no. Jo més aviat crec, ja li faré el càlcul sobre tones de CO2 que poden absorbir 9 hectàrees de verd dins de la ciutat de Barcelona. 10 vegades més, per cert, que el que està planejat fer ara Consell de Cent. A un preu no tan car i, sobretot, sense violentar més o sense tensionar més a l'Eixample. Nosaltres estem a favor de pacificar carrers, els socialistes. Ho hem fet durant molts anys, però ho hem fet pas a pas, amb sentit comú, amb diàleg, fent un pas i deixant que la reforma reposés i l'absorbís la ciutat. Això és l'Avinguda Gaudí, això és Portal de l'Àngel, això és Enric Granados, que això són carrers pacificats que es van fer, però un a un, pas a pas, i no pensant, com és el que plantegen els comuns i la senyora Colau, una cosa que no passarà directament, que és convertir, fer 22 Consells de Cent a l'Eixample. Això no passarà, perquè no és viable econòmicament i perquè és rebentar el sistema de mobilitat, no només a la ciutat de Barcelona, no només a l'Eixample i a la ciutat de Barcelona, el conjunt de l'àrea metropolitana. No?
I en quina quantia són més econòmics aquesta solució que proposes d'illes interiors respecte a les superilles que s'estan fent? Quina diferència de cost pot tenir?
Bueno, nosaltres estem plantejant un cost que en dos mandats són 172 milions d'euros, en dos mandats, i perquè facin vostès el càlcul, Consell de Cent, només Consell de Cent, ens ha costat quasi 50 milions en subvenció dels fons europeus, que no ho va pagar l'Ajuntament tot. Doncs facin els càlculs, no? Nosaltres estem parlant de 172 milions en 8 anys. Aquest és el pla, que és un pla calculat amb els precedents d'una cosa que ja s'havia fet. Insisteixo, no. Pues, algun altre grup ens diu: i per què no ho han fet ara que havien estat durant aquests anys al govern? Home, perquè això s'ha de planificar amb temps, i dos, perquè l'empresa pública que ho feia, que era ProEixample, la va dissoldre el senyor Trias quan va arribar al govern l'any 2011 amb la política de retallades, i aleshores la ciutat es va quedar sense l'instrument que feia possible la recuperació dels jardins interior d'illa. Per cert, nosaltres ho hem portat a cada programa electoral. El que passa és que quan tu acordes, prioritzes, doncs això no va ser prioritzat, com és evident, no?
Però té que buscar moltes arguments i respostes, perquè clar, el Consell de Cent, vostè té una gran part de responsabilitat.
Sí.
Té que explicar molt bé, perquè en aquell moment m'imagino que quan va tirar endavant no estic... el projecte de Consell de Cent estava d'acord amb Consell de Cent.
Sí, però jo no estic... La nostra alternativa, l'alternativa que estem durant nosaltres, no és a Consell de Cent, és a tenir 22 Consells de Cent. No és el mateix tenir un Consell de Cent o tenir un Enric Granados o tenir una Avinguda Mistral o tenir una Avinguda Gaudí que tenir 22 Consells de Cent. El pla del que la senyora Colau anomena la superilla és reproduir per 22 el Consell de Cent. És amb això amb el que no estem d'acord. I és amb això el que hem donat una alternativa per tenir verd dins de l'Eixample, que són aquestes 30 illes que equivalen, ara li diré la xifra perquè me l'ha demanat abans i ara aquí l'he aconseguit, ara li diré la xifra, equivalen a 9 camps de futbol de verd. és una mesura, diguem-ne, menys invasiva i sobretot més plausible i més executable que la que tenia. 30 interiors illa, si calculem que cada interior illa té 20 arbres, són 600 arbres. I per tant, els interiors d'illa eliminen el CO2 de fins a 60.000 cotxes al dia. Ja que diuen que no, perquè clar, diuen no eliminar, no combatre la contaminació, home, si estem parlant de, i a més una altra cosa que es fa trampes. Una cosa que es fa trampes en relació al cotxe i a la mobilitat individual, no facin trampes. Els cotxes s'estan electrificant. El 2035 es deixaran, el 2025 es deixaran de construir cotxes de combustió. El 2030, el 2050 les emissions són zero. La SEAT ja està fabricant cotxes elèctrics. Nosaltres estem vam iniciar el procés d'electrificació de la ciutat, que seran cotxes d'emissions zero. I per tant, jo crec que també amb aquesta obsessió contra el transport privat, que jo crec que no és la prioritat per un ajuntament, però tampoc s'ha de declarar la guerra al cotxe, no hi ha cap necessitat, per entre altres coses, perquè molta gent necessita el cotxe per anar a treballar. No és una opció, no és una opció capritxosa, és que molta gent necessita el cotxe doncs, per fer la seva feina, senzillament.
I no tothom pot comprar cotxe elèctric, senyor Colloni.
I no tothom pot comprar, i efectivament...
Compte,
no,
encara no.
I a més, una illa interior crea menys, diguem, menys mobilitat obligada de pas, no? Vull dir que el peató potser serà realment el protagonista, no? Perquè no...
Clar, perquè...
En ser una zona de pas, pot ser la circulació de bicicletes, de patinetes...
Una altra cosa és la mobilitat, perquè també es confon, no? Perquè jo crec que al final la senyora Colau amb tot això del debat sobre les superilles amaga, doncs, o és una cortina de fum per tapar l'autèntic problema que té la ciutat, que insisteixo, és l'habitatge. A mi m'agradaria estar fent un debat de veritat en lloc de les superilles i plans que no passaran perquè no són viables. M'agradaria que estiguessin fent un debat sobre l'habitatge, que per mi és el principal problema que tenim a la ciutat de Barcelona, no? I bueno, jo estic encantat de debatre, per això estan les campanyes i de contrastar projectes, idees, jo estic encantat de fer el debat, ara i durant els dies que queden, però efectivament la mobilitat, jo li explicaré també la meva idea de mobilitat, perquè també tothom crec que és important que ho sàpiguen, sobretot si com espero guanyem les eleccions. El mitjà de transport que més es fa servir a la ciutat, saben quin és? Anar a peu. Les sabates. Per tant, protegim el peató.
El tren de San Fernando, que deia.
El
tren de San Fernando.
Subvencionem comprar sabates.
Pues és el més important. Les sabates i protegir el peató. El segon mitjà de transport públic és el metro i l'autobús. Per tant, més metro. Més metro. Aquest any invertirem 50 milions gràcies a l'acord de pressupostos amb la Generalitat a millora d'estacions i fins al 2030 hi haurà 16 estacions més de metro. Si extendre a nivell metropolità, perquè metro ve de metropolità, per mi és el mitjà de transport bàsic en una ciutat i la mobilitat bàsica en una ciutat és el metro, que és on es mou el 80% de la gent. I per tant, més aposta pel metro. I després venen les alternatives, però que són molt minoritàries, perquè la bicicleta, el patinet, ordenats, complint les normes pel carril que els correspon, sent estrictes amb el compliment de les ordenances, són mitjans alternatius, però no són una alternativa de masses i una alternativa d'escala per donar mobilitat a l'àrea metropolitana. Aquest és el model i de veritat, si el que es vol és apostar pel transport públic, doncs el PSC, en l'acord de pressupostos de la Generalitat, va forçar la inversió en estacions de metro a la ciutat de Barcelona, 50 milions, i va acordar l'extensió de línies de metro en 16 parades més durant els propers 10 anys. També ho podrien haver fet els comuns amb el seu acord de pressupostos i no ho van fer. Ho va fer el PSC, que és qui aposta pel transport públic, que és de veritat el transport que fa servir la majoria de la gent, perquè és el més ecològic i el més econòmic.
Una cosa sí, pregunta, que et volia preguntar, sí, que també hi ha el factor... Digues.
No, tira.
Ja tens per tots dos, vinga. Manel, després la...
Molt ràpid. Que encara que no és una decisió de l'Ajuntament, però l'Ajuntament té una veu important, que és finalment si s'esperarà l'any 27 per la qüestió de l'aeroport, per la inversió de l'aeroport, a que Aena torni a obrir aquesta finestra de la inversió, perquè se'n parla, hi ha comissions en marxa, hi ha projectes diferents que s'han presentat, però hem d'esperar tots els barcelonins l'any 27 per a aquesta decisió?
Jo espero que no, i si sóc alcalde lideraré institucionalment una comissió d'impuls de l'ampliació de l'aeroport, perquè crec que el futur econòmic de Barcelona i de Catalunya depèn d'aquesta inversió. Jo no sé si la pista ha de ser més o menys llarga o si ha d'anar pel mar o per la muntanya. Això ens ho han de dir els especialistes, els enginyers. Jo sé que si vull que la meva ciutat estigui més i millor connectada amb el món, sobretot a nivell transcontinental, és a dir, amb ciutats d'Àsia o dels Estats Units, aquesta ampliació s'ha de fer. I s'ha de fer perquè, per exemple, la ciutat de Boston, que per mi és referent a moltes coses, va ampliar l'aeroport, el seu aeroport, a instàncies de les universitats i a instàncies dels centres de recerca. Per què? Perquè volien els millors professors i els millors alumnes del món. I això s'aconsegueix quan tens connectivitat directa. Doncs jo vull el mateix per Barcelona.
És un bon argument aquest, eh?
Clar.
Si no un argument que sempre l'ha defensat aquí, sabeu què? El senyor Pedro Nuelo. Que va ser un dels impulsors de...
Aleshores, quan es diu, no, és que mirem...
Un model Boston per Barcelona.
Clar, exacte. Clar, perquè voleu milions de turistes més? No, no estem parlant de milions de turistes més. Estem parlant de millors turistes, perquè els millors turistes són els asiàtics i els americans, els que tenen més capacitat de compra. Perquè les grans ciutats amb les quals nosaltres hem de tenir relació directa són Boston, per exemple, amb la qual hem de tenir més vols directes, o Shanghai. Si volem que vinguin, per exemple, inversions... Quan algú decideix invertir en una ciutat, una de les coses que mira és si hi ha un vol directe o no. I al revés, jo no vull estar anant a Madrid cada vegada que vull anar als Estats Units o a Àsia per feina o per viatge, ni passar per París ni passar per Londres, si ho puc fer des de Barcelona. Per tant, darrere del debat de l'aeroport, o per sota del debat de l'aeroport, hi ha un debat sobre el model de creixement de l'economia. Per això ho he posat com a primera condició de l'acord de govern que faré. I els que no defensen aquest model, legítimament, democràticament, ens han de dir quina és l'alternativa. Perquè és una mica estrany que la ciutat de Barcelona, durant aquests anys en els quals hem governat, hagi ampliat les àrees econòmiques 1,2 milions de metres quadrats, com els deia abans, el 22 de Roba o a la Zona Franca, per fer més oficines i, per tant, més empreses que vindran a la ciutat. Per què hem ampliat Fira de Barcelona, com s'està ampliant la capacitat, i no ampliem la porta d'entrada de la ciutat, que és l'aeroport? És una mica contradictori, no? Haver fet una cosa i ara no voler fer l'altra. Per tant, jo crec que qui no està d'acord amb l'ampliació, més enllà de l'impacte territorial, que s'ha de minimitzar al màxim, evidentment, ens ha d'explicar de què viurem i què farem perquè la gent, els nostres fills i els nostres nets no hagin de marxar de la ciutat perquè no hi ha alternatives. No només perquè no poden pagar el preu de l'habitatge, sinó perquè, a més,
hi ha feina.
I la feina ve perquè venen inversions, perquè estem ben comunicats, i això és l'ampliació de l'aeroport. Això...
Molt bé, Àlex, sí. Hem arribat a l'equador del programa, hem d'explicar a la gent que estem escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb l'Aleandro Lamor, Àlex Salmon, Manuel Manchón, i avui el senyor Jaume Collboni, que és l'alcaldable pel PSC a l'Ajuntament de Barcelona el pròxim dia 28 de maig. Ara sí, Àlex, endavant, va.
Comerços i diumenges festius. Ara hi ha una polèmica sobre el 23 d'abril, que és diumenge, hi ha 10 dies ja oberts i l'Ajuntament està ara decidint si obrir a l'11 o no obrir a l'11. El 11 del diumenge...
Es parlava a l'última hora d'intercanviar Sant Jordi per Tots Sants.
Això. Exacte. Si Collboni fos alcalde...
Collboni, sense ser alcalde, va propiciar un acord.
El diumenge 23 obriria?
Jo crec que si ho demanen els comerciants de més de 300 metres quadrats, sí, clar.
I els petits?
No, els petits ja obren, eh?
Ja poden obrir els petits.
Vull aclarir perquè aquí hi ha hagut una mica...
El dia 1 de gener, amb el calendari a la mà, se sap que el 23 d'abril acaben diumenge, diguéssim, no?
Efectivament.
Per tant, es podia haver triat.
Es van despistar entre tots. Però
sembla que va ser una responsabilitat dels comerciants.
Anem primer a la major, si us sembla. A la ciutat de Barcelona, al centre de la ciutat i a les zones turístiques, ja l'any passat es pot obrir des de la primavera pràcticament fins a la tardor tots els diumenges, fruit d'un acord que vam fer amb tot el sector comercial de la ciutat, petits, grans, mitjans del centre i dels barris, amb els sindicats i amb les patronals. Cap ciutat d'Espanya ha fet un acord així. Veníem d'un model que no sabies quin diumenge obries. per cert, un model que va implantar el senyor Trias. Un diumenge sí, un altre no, al final allò no era útil i no es va fer res. Quan hi ha algun diumenge més que es vol demanar, ho ha de sol·licitar al sector. I qui diu el sí o no definitiu és la Generalitat, que és la competent en matèria d'horaris comercials, no és l'Ajuntament. En aquest Sant Jordi, els menors de 300 metres poden obrir. I els de més de 300 metres ho haurien d'haver demanat en el seu moment, pel que sembla, jo per la informació que he tingut, no es va demanar i per tant no es va traslladar a la Generalitat. Ara s'ha demanat que la Generalitat ha dit que no o està donant una altra alternativa, no?
L'alternativa del canviar. Dia de Tots Sants...
Però vaja, és normal que s'hagi... Jo també he de dir, disculpa del sector comercial, que és normal que s'hagin despistat, perquè és que portàvem uns anys que això els diumenges era un lío. És que ja no sabia, els comerciants ja no sabia si podien o no podien obrir, perquè teníem un calendari que era
millor,
diabòlic.
Millor deixar-ho que cadascú fa això, que li sembli.
Bueno, no, jo crec que es pot posar... Jo crec que no? S'ha arribat a un acord equilibrat, perquè aquest tema és delicat, i l'acord és des de la primavera a la tardor amb les zones sobretot turístiques perquè aprofitem l'activitat turística perquè el comerç tingui activitat. Aquest és l'acord que es va arribar i aquesta és la proposta que jo he defensat i defensaré.
Sí, Leandro, sí. Volia preguntar-li per un tema. Els darrers temps, Primavera Sound, Ajuntament de Barcelona, la relació no ha estat massa fluida, no? Ara hem tingut canvis també respecte al Festival de Pedralbes. Podries resumir quin seria el teu model? Barcelona ha de tenir algun festival que sigui de referència? Quan, com?
Home, jo crec que Barcelona és bastant imbatible pel que fa al calendari de festivals de música que tenim, eh? Tenim música electrònica, tenim festivals com el Primavera o com el Cruïlla, tenim el Sonar, i després tenim una programació de grans gires mundials com el Bruce Springsteen, no? Que omplirà dos estadis olímpics, dos, amb gent que ve de tot el món. I jo crec que aquesta marca i aquesta vinculació de la ciutat a la música i als grans festivals de música està garantit. Més enllà d'això, doncs, evidentment ho hem de fer compatible amb la pròpia vida de la ciutat. Aquests són uns festivals que es concentren sobretot quan fa bon temps, sobretot a la primavera a la tardor, però després tenim programació de música simfònica i clàssica que és meravellosa. Jo reivindico molt una que es va posar en marxa fa uns anys, que és el Barcelona Obertura, a la qual vam aconseguir, quan jo era tinent d'alcalde de Cultura, coordinar la programació de l'Auditori, del Palau de la Música i del Liceu, per fer una programació conjunta per la ciutat o pels visitants. Jo crec que allò va ser un...
Que aquí estem bé, vaja.
Estem molt bé, estem molt bé, i jo crec que, a més aviat, hauríem de repartir més, si poguéssim, per tota l'àrea metropolitana, perquè la ciutat és molt densa i molt petita, hauríem de repartir més l'oferta de festivals pel conjunt de l'àrea metropolitana, no?
Parlava abans de les assignatures pendents de Barcelona, sobretot la vivenda. Jo, almenys pel que diu les enquestes, n'hi ha dues més de problemàtiques que preocupen els barcelonins. La neteja, és bruta Barcelona, senyor Collboni? Dos, és una ciutat segura Barcelona?
Hem tingut problemes de neteja, és obvi. Jo crec que no cal ser... cal tenir una mica d'ulls a la cara i passejar per els carrers. Hem tingut problemes amb la neteja. I hem fet, i ara explicaré, tots els esforços perquè sigui més segura. La seguretat total és molt difícil, però jo són dos problemes que reconec que hem tingut, perquè si no reconeixes que els tens, no fas res per solucionar-los. No? I pel que fa a la neteja, té solució. És qüestió de temps, s'estan desplegant les noves contractes de la neteja. Això sí, quan totes les noves contactes estiguin desplegades, estiguin funcionant, també haurem de fer una crida al civisme i a recordar les normes, diguem-ne, cíviques que han de fer i garantir que l'espai públic compartit sigui cuidat per tothom. Perquè, a part de problemes amb la contacte de la neteja, també tenim un problema amb l'incivisme. No? I pel que fa a la seguretat, mira, jo sempre explico el mateix. La ciutat de Barcelona fa 4 anys tenia 1.000 guàrdies urbanos menys. Ara tenim 1.000 guàrdies urbanes més, perquè és un compromís nostre de reforçar la presència de la Guàrdia Urbana als carrers de la ciutat. 250 cada any s'han anat incorporant. En segon lloc, del que depèn directament o el que tenia una relació directa amb l'Ajuntament, hem actuat. Vostès recorden com estava el Tom Manta l'any 19, que arribava des de la Barceloneta fins aquí, fins a Colón? Més de 1.200 manters que havien posat allà una mena de mercadillo que va estar durant mesos. Nosaltres, com vam entrar al govern, a l'àrea de seguretat, vam dir que s'havia de resoldre, que no podíem permetre que hi hagués comerç il·legal i venda il·legal al carrer, i es va arreglar. O fa 6 mesos, quan teníem tota la zona de la Barceloneta, el Poble Nou, la Sagrada Família, plena de bicitaxis, aquella mena de rickshaws que teníem 1.000, i vam dir, no està permesa aquesta activitat, és il·legal, ocupa l'espai públic, ocupa els carrils bici, és perillós i a més és il·legal. I avui no n'hi ha bicitaxis. Bueno, sí, estan al dipòsit municipal, molts d'ells. És a dir, el que depèn directament de la Guàrdia Urbana s'ha actuat i s'ha actuat bé. Del que depèn de la seguretat pública es pot fer molt més. I això depèn també dels Mossos d'Esquadra, que és la policia, la nostra policia, és els Mossos d'Esquadra, que té un responsable, que és el conseller d'Interior. I aquí no s'han fet els deures. Nosaltres ens vam comprometre a l'inici del mandat de posar 1.000 urbanos més, i els hem posat. La Generalitat havia de posar 600 Mossos més i no els ha posat. De fet, ha reconegut ara amb l'acord de pressupostos que s'ha de posar aquests 600, perquè el PSC, l'acord de pressupostos de la Generalitat, va dir, i a més ha de desplegar els 600 Mossos que falta a la ciutat de Barcelona.
Per acabar, perquè ens queda un minutet, com recuperem Ciutat Vella, senyor Collboni?
Doncs és fonamental, perquè és el cor de la ciutat. Ciutat Vella s'ha de refer, jo diria, els principis bàsics de que ha de ser ordenat, net i segur, el districte, tots els barris, el Raval, el Gòtic, ordenat, net i segur, i després s'han de fer les inversions, sobretot en l'àmbit de millora de l'espai urbà i de la cultura. Penseu que ara tenim una magnífica oportunitat per rellançar el centre de la ciutat, que és la reforma de les Rambles, que algun dia parlarem llarg, perquè és una magnífica oportunitat per no només millorar urbanísticament, millorar físicament les Rambles, sinó per aprofitar per rellançar també els seus usos i especialment culturals, perquè per mi ha de ser un eix cultural, les Rambles del futur.
Molt bé, doncs hem pres molt bona nota. Àlex,
Sí, amb un responsable, ho he anunciat. Jo sóc de nosaltres, el PSC, a la ciutat de Barcelona, sempre hem destinat les millors dones i els millors homes a Ciutat Vella. Pensin que de Ciutat Vella va sortir un alcalde, fins i tot, el senyor Clos. Joan Clos va ser regidor de Ciutat Vella. Xavier Casas, que va ser el primer tinent d'alcalde, va sortir de Ciutat Vella. I jo li he demanat al senyor Batlle, actual responsable de seguretat a la ciutat, que sigui el proper regidor de Ciutat Vella, perquè, insisteixo, el primer que s'ha de fer a Ciutat Vella és ordenar, endreçar i donar seguretat.
Molt ben pres nota de tot plegat. D'aquí un temps, si és alcalde, li repassarem tot.
No falta tant.
Jaume Collboni, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
De cara al 28 de maig. Gràcies també a Leandro Lamor, a Alex Salmon, al Manuel Manchón. Bona tarda. Tornem la setmana que ve, com sempre, a converses, cadena COPE Catalunya Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adeu.